Salut amb el Parc Taulí.
Aquest diumenge s'ha commemorat el Dia Mundial del Cor i aprofitant l'efemèride del Fem Salut d'avui vol posar el focus en el Servei de Cardiologia del Parc Taulí. Què són les malalties cardiovasculars, quines són les més freqüents i com es poden prevenir són algunes de les preguntes que avui en respondrà el doctor Josep Guindó. Ell és cap de la secció d'hemodinàmica i UCRI del Servei de Cardiologia. Molt bon dia, doctor.
Hola, molt bon dia.
Per situar-nos una mica tots plegats, què són les anomenades malalties cardiovasculars?
En principi són qualsevol malaltia que afecta el cor. Són molt variades, n'hi ha moltes. Però, sens dubte, la causa més important de totes elles és la malaltia coronària. L'infart de miocardi, l'atac de cor, és la més freqüent. N'hi ha moltes més, Hi ha malalties, doncs les arrítmies són molt freqüents, també les malalties de les vàlvules, del muscle cardíac, infeccions, hi ha moltes coses. Però a nivell de població cal tenir present que el més important és la malaltia cardiovascular coronària.
Quines afectacions poden tenir sobre la nostra salut? Entenc que si n'hi ha moltes, també en funció del tipus de malaltia del cor, tindrà una afectació o una altra.
Sí, primer recordar que la malaltia cardiovascular és la causa principal de mort a nivell mundial. S'estima que ja hi ha més o menys uns 20 milions de morts anualment per culpa de malalties cardiovasculars, o sigui, és molt important, no? I, en principi, a nivell cardíac, el més freqüent són malalties coronàries, és l'angina de pit, l'infart de miocardi, i llavors també les arrítmies. Una arrítmia que és molt prevalent amb gent gran és la fibrosi auricular, que és una arrítmia que és molt comú amb gent gran. També hi ha més arrítmies, però aquesta és la més freqüent i la més, jo crec que la més important. I llavors, una cosa que és molt important també sindròmica, global, és el que es diu insuficiència cardíaca, el fallo cardíac, que això és que el cor doncs, deixa de tenir força adequada i com que claudica, doncs provoca que la gent es cansi molt, s'ofegui, s'inflin les cames i això és la, diguem, sol ser el punt final de les malalties cardiovasculars.
Ah, com afecta això a la qualitat de vida dels pacients?
Home, molt. Molt, perquè en aquest punt final, evidentment, la gent que té fallo cardíac doncs està molt limitada, s'ofega, ho passa malament, es cansa. Afortunadament, avui en dia tenim molts medicaments que podem ajudar molt als pacients, no? I el més important és, evidentment, fer la prevenció o tractar la causa del fallo cardíac. Per exemple, doncs, si el malalt té doncs, les coronàries embossades, doncs, desembossar-les. Si té la vàlvula obstruïda, desobstruir-les. O sigui, avui en dia hi ha molts mitjans per tractar-la.
Quins són aquests tractaments?
Moltíssims. Des de medicaments, que hi ha molts nous medicaments que han canviat radicalment l'evolució de la malaltia. Jo recordo, per exemple, fa 30 anys a Sant Pau, la gent amb un infart de miocardi era un drama. Era un drama, perquè feia moltes complicacions i molts problemes. Avui en dia, si la gent arriba aviat a l'hospital i podem tractar aviat la malaltia, doncs tenen un curs bastant benigne, entre cometes, perquè allà era benigne. Però sí que és cert que podem, diguem que amortiguar molt el dany cardíac de les malalties. I com això hi ha moltes més coses avui. Avui en dia, per exemple, ja no cal operar de la vàlvula aòrtica, per exemple, quasi mai. Podem fer-ho per via percutània. Des de la ingle podem posar una vàlvula i canviar-la. Hi ha hagut molts avanços en cardiologia els últims anys, molts.
Quins serien els més destacats d'aquests avenços i que han permès millorar la qualitat de vida, la manera com es tracta el pacient?
Sí, jo crec que a nivell nostre, a nivell d'hemodinàmica, que és el que jo em dedico precisament, el més important és que disposem dels estents coronaris, que avui en dia ja és poc freqüent que el malalt calgui operar-lo de bypassos, no cal obrir el pit i fer bypassos, podem posar estents a les coronàries i no cal fer intervencions, amb la qual cosa millora molt la qualitat de vida. A més, el bypass és una intervenció que generalment ho podem fer un sol cop, perquè les reintervencions són més complicades i molt desagraïdes. En canvi, els estents en podem posar ara, d'aquí un mes, d'aquí un any, d'aquí 10 anys, inclús malalts que van amb bypassos, els podem posar estents i arreglar la malaltia del bypass. O sigui que hi ha hagut molts avenços.
Això és el que se'n diu l'hemodinàmica. De fet, ens han dit des del Parc Taulí que s'han fet més de 13.000 cateterismes, no?
d'aquest
tipus. Per tant, ja ens podem fer una idea de la magnitud del tema.
I en poc temps. Vam començar el 2007, a final del 2007, o sigui que en molt pocs anys n'hem fet moltes. En fem ara ja gairebé 1.000 a l'any. De procediments, sí.
Ah, i quina és la recuperació dels pacients? Perquè amb això que em comentava vol dir que la recuperació també és més curta i més àgil.
Depèn de com estigui el malalt quan arriba. Nosaltres no podem fer miracles. Si la gent arriba aviat a l'hospital i els símptomes que té doncs encara no han fet prou dany al cor, doncs pot ser molt ràpida. Per exemple, quan jo estudiava medicina, la recuperació d'un infart de miocardi, atac de cor, la recuperació era d'uns 15 dies. El malalt estava a la UCI durant 3-4 dies, passava a la planta de cardiologia, estava recuperant i estava com 15 dies a l'hospital. Quan vaig anar a Sant Pau ja com a cardiòleg, ja això va baixar a 10 dies. No? I avui en dia pot ser inclús 3-4 dies i se'n pot anar a casa. Això és molt bo, però també té un problema. I és que el pacient, la persona pot pensar que això ho feia fent polles, que no té massa importància el que li ha passat. No? Té un infart de miocardi i diu, va, això és... no passa res, no? Perquè em vaig a casa en 3 dies i estic la mar de bé. Això és un perill. Perquè el més important, i això és vital el dia del cor, és que la gent sigui conscient de que s'ha de tractar adequadament, fer prevenció i cuidar-se. O sigui, jo entenc molt bé que el pacient demani, exigeixi que a l'hospital els metges i l'equip de medicina pues, siguem rigorosos i acurats amb el tractament, anem de pressa, però no ens oblidem que el primer que ha de ser rigorós amb ell mateix és el pacient. O sigui, no pot ser que un malalt vingui, no es cuida gens, que beu com un cosaco, que fuma moltíssim, que està hipertens i es medica malament, que té malament el colesterol, i que llavors arribi allà amb un infart de miocardi i exigeixi, no fem-ho tot de seguida i cureu-me de seguida. No, no. Primer comença tu mateix a cuidar-te. Val? I el més important, si tens la sort de sortir viu d'un infart de miocardi, cuida't tu en sèrio, si no, aniràs malament.
Quins símptomes ens han de fer sospitar que alguna cosa no va bé?
A nivell coronari, són molts, però a nivell coronari el més freqüent és el dolor al pit, dolor al tòrax, que la gent a vegades s'identifica malament. Poden pensar que no és un dolor intens, pot ser una cremor, pot ser sensació d'opressió, i diuen, no, és que a mi no em fa mal el pit, només sento una pressió al cor. Això és l'angina de pit. També a vegades els símptomes són diguem, de la boca de l'estómac. Diuen, no em fa mal el pit, em fa mal la boca de l'estómac. I pensen que és un empatx o un atac d'úlcera, no? I no és cert, és un infart de miocardi. O sigui que qualsevol símptoma que sigui diferent al normal, sobretot si és una molèstia al tòrax precordial o bé sota l'esternó, no, al mig del tòrax, que se'n va cap als braços, o a la mandíbula, cap a l'esquena, o a la boca de l'estómac, pensi que pot ser una angina de pit. I si els símptomes són prolongats, duren més de 5-10 minuts, ha d'anar cap a l'hospital de seguida, o trucar a l'ambulància.
Per tant, el temps de reacció és vital.
Vital. Hi ha una frase molt famosa des de fa molts anys que diu «Time is muscle, muscle is life». El temps és vida... Perdó, el temps és muscle i el muscle és vida. Muscle cardíac, em refereixo, no? O sigui, el temps des que l'artèria del cor s'oclueix, s'estapa, fins que dona el dany miocàrdic, doncs permet, amb un marge de 60 minuts, 120 minuts, si de seguida actuem amb catadalismes, hemodinàmica, i podem obrir l'artèria del cor embossada, doncs el dany que queda és mínim.
Quantes persones està tenint ara mateix al Taulí amb problemes cardiovasculars?
Ostres, moltíssimes. Potser 15.000 a l'any, no ho sé, moltíssimes. Això ja, l'estadística, jo no la porto massa, jo porto els meus en l'estadística. A hemodinàmica fem uns 1.000 procediments a l'any.
Ja ho apuntava també vostè una mica, per prevenir hàbits saludables, no?, bàsicament.
Per descomptat. Que no vol dir dolents, que no vol dir pesats, és el contrari. Jo, si vols, et poso un exemple. Mm-hmm. Aquest dematí vinc de l'hospital i miro el Google i dic com puc fer per anar a la Ràdio Sabadell, no? I en Google em diu de l'hospital a Ràdio Sabadell tinc 7 minuts i caminant en tinc 15. Si calculo que tinc que anar a buscar el cotxe al pàrquing, agafar el cotxe, vindre cap aquí, aparcar-lo, si trobo pàrquing.
Exacte.
I no tinc cap tipus d'entrebanc, trigo el mateix temps, no? I en canvi, caminant, he fet 15 minuts saludables, la mar de agradables, un temps que és prou bo com per passejar tranquil·lament, i a nivell cardiovascular ha sigut molt millor que no anar amb cotxe i agafar estrès amb el cotxe.
Per tant, que tampoc ens hem de plantejar fer maratons.
No.
És a dir, caminar rutinàriament cada dia també ens pot ajudar a portar aquest hàbit saludable, no beure, no fumar, una dieta equilibrada... Uh-huh. Vaja, el que hauríem de fer per norma.
Sí, però a mi m'agrada molt obviar la paraula no. Ho podem fer gairebé tot, d'acord? O sigui, no és que no puguem beure, és que podem beure en moderació. No és que no puguem menjar algun dia doncs, una mica de greix, és que podem menjar-la, però amb moderació. No cada dia, sinó un dia a la setmana, per exemple. No? O sigui que el que hem de fer és viure bé, però fent tot a miques. Fer massa d'una cosa és quan perjudica, excepte el tabac. El tabac sí que no en podem prendre gens. D'acord? Això sí.
I hi ha més persones, o hi ha persones més predisposades que unes altres a patir problemes cardiovasculars? També intervé el factor genètic?
Molt bona pregunta. Molt sovint la gent es pregunta com pot ser que jo tingui jo sigui esportista, tingui bé el colesterol, tingui el colesterol normal, diuen, no? I no estigui hipertens, em cuido i tingui un infart de miocardi. I li has d'explicar que, en principi, hi ha una barreja de genètica i dany per factors de risc. Hi ha gent que té una genètica molt dolenta, que té familiars que han patit infarts de miocardi als 50 anys, per exemple, o operacions als 50 anys, i per tant que els seus gens fan que la seva paret arterial tingui molta, sovint, arteriosclerosis, i en canvi hi ha gent que ho té menys. No? Per això és molt important que la gent sàpiga que els nivells normals de colesterol són teòrics i estan en funció de cada persona. I, evidentment, el colesterol, quan més baix, millor.
Cal més investigació al voltant de les malalties cardiovasculars?
Per descomptat. Quanta més, millor. Mai en tindrem prou. Sempre cal investigar més, encara que la investigació segurament anirà canviant. I com abans deies, cada cop anem més cap a la genètica, perquè podem modificar la genètica de les persones i podem fer que siguin menys sensibles al colesterol i als danys vasculars. O sigui que això és el futur és la genètica cardiovascular.
I quin és el perfil de pacient? Hi ha més homes, més dones, més una cosa variada?
Sí, sabem que en principi la malaltia cardiovascular comença abans amb els homes que amb les dones, però que la dona el tanto perquè és més perillosa, perquè debuta més tard però és més agressiva i a més per diversos motius, estan pitjor tractades, pitjor diagnosticades. La persona, la dona, per exemple, doncs, intenta obviar que té la malaltia i és una malaltia que té pitjor evolució.
Una jornada com el Dia Mundial del Cor ha de servir per fer saber, per conscienciar què és el que implica tenir una jornada dedicada al cor.
Sí, és tan important la malaltia cardiovascular que és importantíssim que cada any ho recordem. I el més important, jo crec, de missatge per la gent és que, diguem, primer, senyors, cuidis. No cuidis i que no vol dir passiu malament. Faci una vida més que digna, més que bona, però cuidis. Canvia els hàbits de vida, si els tenen adequats, i cuidis el màxim possible. Evidentment, el tabac, per descomptat, està prohibit al 100%. De fet, en el futur, la gent no fumarà. Estarà tan prohibit que no es podrà fumar. Vull dir, no deixaran fumar. I després, controlar el pes, moure's cada dia bastant, idealment mitja hora cada dia, a pas de pressa, 5 cops per setmana, és molt important fer-ho. Però com he fet jo avui, o sigui, jo avui faré mitja hora caminant del taulí aquí i d'aquí al taulí.
És a dir, els petits desplaçaments de casa a l'escola, de l'escola a la feina,
exactament,
anar a comprar el pa, o
sí,
tots aquests petits desplaçaments,
sí,
que a vegades no els tenim en compte, ens, exacte, poden ajudar a portar
per
aquesta vida activa.
Per descomptat, i intentar fer-ho a un ritme de pressa, o sigui, no passejar per les botigues i parant a cada botiga. Anar de pressa és important pel cor, també. I després, les dietes, la dieta mediterrània, que cada cop es perd més, és molt important. Hem de menjar productes naturals, ben cuinats, i no productes prefabricats, no?, que tenen molts greixos i insaludables. O sigui, menjar bé és molt important, i tampoc cal menjar molt car, o sigui, menjar bé és molt important, i beure molt poc, però beure suficient. O sigui, una copeta de vi a l'hora de dinar no fa mal a ningú. Un vas de vi cada 8 hores sí que fa mal. Però una miqueta de vi no és dolent, encara que, evidentment, bàsicament no s'ha de prendre. I controlar la tensió arterial, menjar amb poca sal, si és que mengem amb molta sal, i adequar-se, cada persona ha de saber el que pot fer.
En el tema de la dieta, amb el ritme de vida que portem, que els joves potser no estan avançats com els nostres avis a cuinar, a estar moltes hores a la cuina, la previsió és que la mortalitat per aquesta malaltia, que ja és molt alta, continuï pujant?
Si no ens cuidem, segur. Avui en dia és un drama, perquè la gent jove passen moltes hores davant de l'ordinador i no es belluguen. I, a més, ara hi ha el drama que la gent, inclús per moure's, va en patinet. O sigui, ja ni caminen, la gent, no?, per anar pel carrer. O sigui, això és molt greu. O sigui, la gent s'ha de moure i ha de ser ordenat amb la seva vida i intentar cada dia caminar molta estona i cuidar-se.
Doncs ens quedem amb això, en què ens hem de cuidar, ens hem de posar doncs, seriosament a portar uns hàbits saludables, perquè no només ens ajudarà amb les malalties cardiovasculars, sinó amb moltes altres coses de la nostra vida. Josep Guindo, doctor de l'Hospital de Sabadell, cap de la secció d'hemodinàmica i UCRI del Servei de Cardiologia, gràcies per venir avui a Ràdio Sabadell.
És un plaer.